radioestel.cat.
Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
El president Carles Puigdemont està intervenint en aquests moments a Brussel·les, on reivindica la capacitat econòmica de Catalunya malgrat el dèficit fiscal. El president Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, que és el qui s'ha referit a això ara en una intervenció al Parlament Europeu, i també el conseller Raül Romeva, porten a Brussel·les el referèndum que vol impulsar el govern català. És aquesta la posada en escena d'una explicació que, com us dèiem, està oferint en aquests moments el president Carles Puigdemont i de la qual els dos consellers que l'acompanyen s'han referit en les últimes hores. Romeva ha dit que Europa no pot tancar els ulls perquè s'hi juga la credibilitat. Per la seva banda, el president espanyol Mariano Rajoy ha dit avui que continua obert el diàleg, però amb la línia vermella de la unitat d'Espanya. Lògicament, a les properes hores i demà al matí ens referirem més àmpliament a aquesta intervenció del president de la Generalitat. Els desperfectes provocats pel temporal d'aquests últims dies a Catalunya, sobretot al litoral, s'han comprovat gràcies als drons que han sobrevolat la costa central de Catalunya. Només a Malgrat de Mar i a Pineda, a l'Alt Maresme, els danys ja superen, segons s'ha calculat, els 2 milions d'euros. Els alcaldes del Maresme fan balanç d'aquests desperfectes i demanen al Consell Comarcal una reunió extraordinària amb tots els alcaldes. I encara més actualitat, us expliquem que el curtmetratge català Timecode ha estat nomenat per als Oscars. Un curt filmat per un director català ha fet història i està entre els 5 nominats a l'Oscar al millor curtmetratge. I finalment, un nom propi de l'actualitat és el de Fernando Cáriz, que s'ha convertit avui per designació del Papa nou prelat de l'Opus Dei.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem, despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Música. Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. La comunicació és l'acció que ens serveix per establir contacte amb les persones, per donar o rebre informació, per expressar o comprendre el que pensem, per transmetre els nostres sentiments, pensaments, experiències i per unir-nos o vincular-nos a través de l'afecte i de l'empatia. És una habilitat i un hàbit important que cal cuidar per tal d'afavorir una relació fluida i positiva. Avui a Paraules d'Amor volem parlar de la importància de tenir una bona comunicació amb els nostres fills. Ara bé, saber que mantenir una bona comunicació no sempre és fàcil. La rutina del dia a dia, les llargues jornades de treball, són alguns dels problemes que impedeixen una veritable comunicació. Però és necessari aprendre estils de comunicació amb els nostres fills per recolzar-los en els seus problemes, saber el que pensen i que sàpiguen que poden confiar i comptar amb els pares. I és que una bona comunicació entre pares i fills contribueix a aconseguir millors relacions en la família i estimula la confiança mútua. La comunicació entre pares i fills, a més de ser molt important en tots els aspectes familiars i educatius, és fonamental en el desenvolupament social i afectiu dels nens. Una bona comunicació és indispensable per enfortir la seguretat de nens i adolescents, estrènyer els llaços afectius, així com també solucionar el que els inquieta o preocupa. En general, si la comunicació entre pares i fills és bona, les seves relacions seran bones també. Avui els nostres professionals de l'educació ens comunicaran les seves pautes de com mantenir sempre obertes les vies de comunicació entre pares i fills. Comencem.
Just gonna change.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
Amb el tema musical de Dan Wells, Communicate, donem pas a la primera part del nostre programa, a la tertúlia, amb els nostres orientadors familiars que els tenim preparats. Els saludem. Laura Sánchez, bona tarda.
Bona nit, Carol.
Bona nit. Josep Maria Adell,
bona nit.
I l'Aureli Villar, bona nit, Aureli.
Bona nit.
Recordem que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. També tenim el nostre tècnic a control central, el Mario Ramírez, i qui us parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Comunicació entre pares i fills. És una tasca difícil, fàcil, que
em penseu? És una tasca, en qualsevol cas, molt maca.
Molt maca.
Molt maca i que no s'acaba mai, perquè és un procés d'aprenentatge, la comunicació. És una tasca per tota la vida, no? I per què? Perquè és fer participar a l'altre del que un té a dins. I la seva intimitat, si no la comuniques, si no l'expresses, no la coneixerà ningú. I, per tant, a vegades això costa, no?, treure d'un mateix el que portes dins, el cap i el cor, i que l'altre també faci el procés invers, perquè, si no, no ens podrem conèixer mai, no? I bé, a vegades costa, no? Llavors, per això és tan important aquest aprenentatge, créixer en l'aprenentatge de la comunicació, perquè aquests vincles, des de que la criatura neix, des de que els fills arriben a la família, vagi assolint-se, no?, aquest vincle, es vagi fent cada vegada més gran. Uh-huh. Perquè si cada un anem a la nostra, doncs aquest efecte, aquesta comunicació, aquest vincle, no es produirà mai.
És a dir, des de ben petits hem de començar a cultivar una comunicació amb els nostres fills.
Evidentment que sí.
Josep Maria.
Tres idees, no des de ben petits, no. Jo de vegades els dic als pares, escolta, la teva dona està embarassada, molt bé. Ja li parles al teu fill? No, doncs ja fas tard.
Ja fas tard.
Agrada una mica, es passa, sí. Sí,
quan abans, millor. Ja. Sí. Pensem una cosa, si no som capaços de comunicar-se amb els nostres fills, no els podrem educar.
Ara, no els podrem educar i no els podrem estimar.
Efectivament. No, estimar potser sí, però clar, allò que ell no serà conscient de la nostra estimació, no? No sé, no és?
Va tot unit.
Exacte.
És a dir, sí. Una cosa és parlar. Parlar, parlem de moltes coses. I l'altra és comunicar-se.
Exacte.
Es comunica amb tot, no només amb la paraula.
Sí, això és com
aquell... Amb els silencis, amb no? Una abraçada, mirades. Comuniques
clar.
Molt. I no cal dir res més, no?
Però una això mirada... És com... Exacte. Això és com aquella dita que hi ha, que jo la sé dir en castellà, diu oímos con las orejas y escuchamos con el corazón. Pues aquest és el problema, que moltes vegades... Perquè un altre factor important dintre d'aquesta comunicació, per mi, és que ens hauríem d'anar a l'arrel de la... Això, quan fas un curs de tècniques comercials, t'ensenya. No? La comunicació té que haver un emissor, no?, que és el que dona el missatge, i un receptor, que és el que el rep. Vale, doncs jo afegiria una cosa amb la comunicació dels fills. El canal de transmissió té que ser el mateix, perquè si no l'emissor dona un missatge, però no li arriba al receptor, perquè està en una altra freqüència de la FM o de l'onda mitja, m'entens? Llavors, i això és el que ens hem de preocupar. Ja de molt petits, a crear-ho amb els nostres fills. Perquè si no som capaços nosaltres d'establir aquest pont que jo n'hi dic, de comunicació, clar, quan aquest nano sigui ja més gran, com és tindre problemes, no te'ls explicarà a casa, però clar, perquè no tindrà l'hàbit, no s'haurà generat aquesta confiança, aquesta comunicació, amb la qual ho explicarà en una red social o amb algun amic, i llavors haurem perdut el fil.
Confiança, parlaves, Josep Maria Aureli.
No, jo et diria que has fet una pregunta, si és difícil, però si ara es fessin un examen als nostres oients, per exemple, a veure, doncs se n'adonen que no és senzill, no és una cosa... Millor dit, no és fàcil, senzill sí, perquè a última hora, doncs mira, amb el que ha dit de l'emissor i tal, amb el que ha dit del Josep Maria, és senzill,
sembla,
mira,
senzill.
Sembla senzill, però no és gens fàcil. Aconseguir-lo no és gens fàcil. I d'altra banda, és bo saber de què és essencial, perquè clar, parlem d'educar els fills. Bueno, educar vol dir transmetre continguts. Continguts, coses, vull dir, de tota mena. Valors, qualitats, actituds... Bueno, si no les saps comunicar, doncs no els hi arriba. Un professor pot saber molt de matemàtiques, però si no sap comunicar... És a dir, si no aconsegueix comunicar-se amb els alumnes fins i tot doncs fugiran de les matemàtiques. Dic matemàtiques per un exemple, no? Per tant, és un tema clau, perquè si no donem el primer pas, és a dir... No hi ha un bon feeling, que es diu, si no hi ha comunicació, doncs tot el que transmetes es perd.
I què cal per afavorir la comunicació amb els fills? Està bueno, disponible
és que tu...
sempre?
No, aquesta és una qüestió, però fixa't, jo és que no volia desaprofitar el que dieu, per exemple, acabes de dir fa un moment, lo de la confiança,
sí.
I a mi sembla que és molt important, El primer pas... No, després... No, la confiança, que ho has dit, que no passi amb el programa com diem, bueno, ho ha dit, ja està dit, i tal... Un moment... És el primer pas. De tal manera que la confiança s'inspira, no la pots imposar. Tu no pots dir un fill, escolta, què és això de que no confies en el teu pare? Per què no confies en el teu pare? Bueno, sí, ja confiaré, clar, sí. No es pot improvisar. S'inspira, i hi ha persones que t'inspiren confiança, i tu has d'anar... Per què? Pues perquè es predisposen a que l'altre doncs, se senti a gust amb tu, perquè ets més comprensiu. En el fons, confien en tu. Bueno, pues aquest és un element que és primer. Després hi ha un segon, un tercer, un quart. I per això jo diria que no, el primer...
Que quedi clar.
Ha d'haver-hi aquesta confiança.
Algunes idees.
Però deixa un moment, això que has dit, el tema de la disponibilitat. El tema de la disponibilitat, segurament, aquí algú diria, és que clar, la gent que té temps, bueno, com si, bueno, té temps, tothom té el temps que té, no? Però és bo saber... que aquí hi ha una cosa que podem jugar si amb quantitat i qualitat, que és un tema que en parlarem, si voleu, no? Però hi ha una primera idea, i és que un nen, un infant, dic un infant, i quan és adolescent, doncs d'una altra manera d'igual, no necessita que els seus pares estiguin al costat. Ell ha de sentir-se segur perquè sap que quan el necessiten hi són. Vull dir, arribarà a les 8, però jo a les 8 li puc dir, mira, papa, saps què m'ha passat avui? Perquè... O sigui, aquesta disponibilitat de que quan et necessiten tu hi ets, aquesta és fonamental. O sigui, en tant en quant un pugui, doncs bueno, si està més temps, doncs mira, tot això que guanyes. Però aquest element és un element que a vegades es perd. I el nen, el fan, se sent completament segur quan existeix això. No sé si...
A veure, jo amb el que això que dius tu, dius, tothom té el temps que té. És cert, però no és cert. Perquè tothom
el que té, sí, Una altra cosa és que tothom té el temps que vol tenir...
Qui no es fas del teu temps, no?
Per això dic, és una altra cosa.
És que a vegades tenim temps per coses que no són realment prioritàries.
Això és veritat.
I pensem que els fills, que la família, ja ho comprendrà que arribem tard, ja ho comprendrà que pues, sortint de la feina fem no sé quina activitat, ja comprendrà pues, que s'allargui la jornada laboral, ja comprendrà... I arriba un moment en què passen pel davant altres coses que no són o no ho haurien de ser prioritàries, perquè hi ha coses que són més importants. I estar, no? Tu deies, Sandra, què s'ha de fer, no? Mm-hmm. És important estar a casa, estar amb ells a casa, o és igual, al carrer, però estar amb la gent amb la que estimem, no?
Passar temps.
Dedicar-li
temps.
No, jo passo molt poc temps amb els meus fills, però d'una qualitat exquisida. Mira, si no hi ha un mínim, no em parles de qualitat, perquè no és cert. No és cert. I a vegades, quan hi estem, doncs ens costa també estar, perquè estar no solament significa estar en un sofà o davant d'un ordinador fent coses,
perquè
sinó
penses...
estar pendent
Exacte.
De l'altre, de què em vol dir, de com li ha anat el dia, i a vegades no surt fluidament, sinó que un ha d'anar per davant, no? Sobretot els adults, no? I explicar alguna cosa d'un mateix. Pues, avui estic una mica pues, com de mal humor, perquè he fet un treball durant 2 hores i quan l'he acabat m'he donat compte de que els càlculs estaven malament i no m'ha servit de res, m'he posat de mala gaita. I explicar alguna cosa íntim teu que t'ha passat, d'un sentiment que portes al damunt, després d'una jornada pues, llarga i farragosa, pues, fa que a l'altre, el teu fill, la teva dona, el teu marit... també dic, ah, pues mira, a mi al col·le m'ha passat no sé què, ah, pues jo m'he trobat amb no sé qui, m'ha explicat... I aquesta comunicació es fa fluida quan un expressa també algú que porta dins. Uh-huh. Perquè si comences a fer preguntes, i com ha anat el dia, i què tal, i a què has vist, i a què has jugat, és un interrogatori que arriba un moment en què dius...
I provoques l'efecte contrari, potser.
Clar, no? Laura, que pesada, una altra vegada la meva sí, mare preguntant vegada, com...
Com t'ha anat el dia, com t'ha anat el col·le, què diu el mestre...
Clar, llavors, no cal que cada dia te diguin què han fet de les 9 a les 10, de les 10 a les 11, de les 11 a les 12, sinó... Com estem, no? Què? T'ho has passat bé, has disfrutat, saps què? El cap de setmana farem no sé què, no sé quant. I d'aquí, doncs ja anirà sortint aquesta conversa que potser a tu t'interessa més saber. Perquè tu interpretes que avui doncs, potser li han donat una nota o s'ha barallat o... És igual, o s'ha passat fantàstic, no? Uh-huh. I d'aquí, d'una conversa potser més superflua, s'arriba a la intimitat.
Josep Maria,
és el que volia dir.
Algunes idees. Tu deies abans, quan abans millor. Efectivament, quan abans millor. Què vol dir això? Un exemple tonto, no? Perquè, clar, uns pares poden dir, quan el meu nano és petit, quan està preescolar, pues, què vols que comuniqui jo amb ell? Pues, és fonamental, perquè la teva filla, el teu fill de preescolar, arriba plorant de l'escola amb un gran problema. I el seu gran problema és que li han trencat la punta del color vermell i no ha pogut acabar de pintar el dibuix. No? I arriba a casa... Amb molta sort es troba el pare, pare o mare, m'és igual, que, clar, que arriba a treballar cansat i està... amb l'ordenador consultant les últimes coses, eh? I la mare que està per allà recollint o preparant el sopar o endreçant unes tovalloles, no? I la nena vol explicar el seu problema. Situació A. El pare diu, home, ara no puc, després parlem. Eh? Situació B. El pare plega l'ordenador o la mare plega les tovalloles, s'ajup o la nena puja, perquè, clar, per comunicar tu has de mirar els ulls, llavors amb un nano petit, o un puja o l'altre baixa. Te'l mires als ulls i dius, què passa, carinyo? I la nena t'explica que li han trencat la punta del llapis. I tu li dones una solució, que és el de menys en aquell moment, i dius, pues mira, en posarem 2 de vermell, si em fa servir més, o canviarem el sacapuntes, el que sigui. L'autoestima d'aquella nena petita... Flipa colores, que diuen ara els nanos, m'entens? Mm-hmm. Has dedicat un minut i mig o 2 minuts del teu temps i has aconseguit generar aquest pont, aquesta comunicació. I com molt bé deia la Laura, tu arribes a casa i tu li comuniques amb els teus fills. Doncs mira, tu, avui al despatx m'ha passat això. Que t'entenen? No t'entenen. Però veuen que tu aportes, ells aporten. Si aquesta comunicació es fa a aquesta edat, com el que pren l'hàbit de no sé, de raspallar-se les dents... No tinguis problemes, no tinguis por. Perquè quan el nano creixi o la nena creixi, on ho explicarà serà a casa, perquè saben que allà l'escolten.
Aurelio. A veure, jo seguiria amb la línia de... Quan tu deies que s'ha de posar al nivell per mirar els ulls, jo volia aprofundir una mica més, no? I és posar-se al seu nivell, tenint en compte qui tens davant. Perquè pot ser que el llenguatge... sigui rus el que estiguis dient. És com un pare dir, has d'estudiar perquè siguis, no sé, el dia de demà... Per un nen, el dia de demà és dintre de 10 minuts. El demà no existeix, és dintre d'un quart d'hora. Tot el que passi d'un quart d'hora ja no existeix a la seva vida. Per tant, estàs parlant d'un llenguatge que no entén. Per tant, posar-se al seu nivell, i a més, posar-se al seu nivell vol dir que ell mai es podrà posar al teu. Per tant, els pares ens hem de posar al seu nivell que tinc davant un nen de 6 anys. Pues un nen de 6 anys només pot arribar a aquest nivell. Tot l'altre és txecoslovac, és rus, no entén res, no serveix per res. O sigui que no només la mirada, sinó no. Com a nen.
I una altra cosa, per reforçar el que diu la Laura, que m'ha agradat molt, és dir, aviam, quantitat o qualitat? Evidentment, quantitat, però com ella ha dit, quantitat de disponibilitat. És dir, no cal que estiguis a casa tota l'estona interrogant el nano. No, però que el nano sàpiga que estàs allà, per si et necessita. Això és fonamental. Perquè, clar, ja no parlem de tan petits, no? Però si amb un nano vas creixent i amb un nano preadolescent et vol consultar una cosa i dius, escolta, papa, parlem, no m'expliquis tonteries, no et preocupis que no te n'explicarà més, eh? Ja anirà a parar amb una altra banda.
Deixeu acabar, dic, perquè abans que em convencis, com que és molt interessant, això que has dit abans de quantitat i qualitat, doncs vull aprofundir, què, no? A veure, el tema de la qualitat, a mi també em sembla que val la pena donar-li la importància que té. No dic tota la importància perquè no serveix només qualitat si després no hi ha un mínim de quantitat, no? Però fixa't, pot donar-se el cas, de que un nen, pels motius que sigui, la nena, el seu pare, doncs, sigui viatjant, surti molt, viatgi molt, i sigui tal grau de comunicació que estigui desitjant que arribi del viatge. Dic, mira, que li digui la mare, bueno, i el pare quan arriba? No, arriba demà, no? Perquè té ganes d'explicar-li, doncs, un gol que ha fet acá al col·legi, o un dibuix que l'ha sortit molt bé, o una nota que li han posat, o, no sé, un esdeveniment que per ella és fonamental, o per ell... I li diu, quan vindrà? No, no, demà no vindrà. Ostres, i el nano comença, quina llàstima. En canvi, amb allò un pare que ve cada dia no pregunta, no li pregunta a la mare quan vindrà el pare, ja ho sap que vindrà dintre de mitja hora, és igual. Tant se val que vingui dintre de mitja hora, perquè l'última hora que agafarà el diari, i encara que estigui allà davant, no sabrà dir que parlar amb el pare. Per tant, a veure, quan parlem de qualitat, això deies, les dues coses, té la seva importància, perquè hi ha situacions... les que siguin, en què alguna vegada doncs, un pare per la feina, el que sigui, doncs no pot tenir quantitat, però en canvi el nen està desitjant que vingui.
Avui facilita molt el tema del telèfon mòbil, totes les, jo sé, internet, al millor està en un barco 6 mesos a l'any, perquè...
Això és molt raro, però fixa.
No, n'hi ha, que n'hi ha.
Agafa l'ordenador, truca per fra...
Hi ha gent que fa travessies de mercaderies...
Sí, no sé, vull dir que entre els nostres oients potser n'hi ha algú, però...
Potser.
Truquen per l'ordenador i es veuen les cares.
Vull dir que estan amb la distància, pots estar a dins de la família i entre l'art de tot, o pots estar a casa físicament
i
estar a por uvas, vale? Sí. Això que deia l'Aurelia abans, de que a vegades tots ens ha passat, jo, bueno, almenys jo ho reconec, que a vegades un nen diu alguna cosa i dius, no diguis tonteries. I això és, jo per mi crec que és un error, no? Perquè tot el que diuen els nostres fills no són tonteries. És el seu nivell, són els seus interessos, és el seu petit món, reduït món, però és important. Llavors, penso que sobretot dels 6 als 12 anys ja tenen moltes coses a dir. Han de poder opinar. Encara que diguin alguna bajanada que tu dius, mare de Déu, què està dient? És igual, no? O, almenys no fer aquesta expressió d'apa, no. Ah, tu creus això? Sí, bueno. Perquè... quan els hi fem cas, els estem dient tu ets important per mi. I és aquesta autoestima que reforcem, no? En canvi, si menysprem aquella frase, aquella idea, el que se li ha passat pel cap a vegades, clar, li talles les ales, no? No hi ha creixement, perquè es tirarà enrere, es tancarà en si mateix i ja no t'explicarà una altra vegada.
Sempre fem de jutges, no? De vegades també els pares jutgem.
Aquest
molt.
És el problema, també. Mira, mostra't la boca. Ara anava a dir quatre coses importants. Anava a recordar la confiança.
Sí.
Anava a afegir una segona, el bon humor.
Exacte.
No podem comunicar quan estem enfadats o de mal humor, amb la qual si veiem que estem enfadats hem de deixar la conversa per un altre moment. Però molt bon humor. Tercera cosa molt important, el saber escoltar, que ho hem dit abans. I quarta cosa molt important, els silencis, és a dir, la comunicació no verbal. Moltes vegades comuniquem més amb els nostres fills sense paraules. Perquè escoltar vol dir escoltar, realment. Ho dic perquè el que tu deies, ha passat alguna cosa a casa, el nano t'ho està explicant, i tu ja només amb la mirada i els gestos que li poses
ja
l'has juzgat, sentenciat, sí. Condenat i agarrote
vida. A vegades és tan important comprendre, o sigui, interpretar i comprendre el que li està passant. Ara us posaré un exemple de no fa pas masses dies. No? Me recordava de la Stephen Covey, que deia que el gran anhel del cor humà és ser compresos, no? La necessitat de ser compresos. No? Perdoneu, poso un cas personal. Tinc un fill adolescent i va amb uns cabells ja comença a ser llarguets. I jo ja fa dies que li
dius, Laura?
Talla't els cabells, home, em vas amb aquestes grenyes. No. Fins que fa 2 o 3 dies em va dir, mama, em compres una crema? Perquè, mira, s'aixeca el serrell i tenia tota la front ple de grans. I, clar, d'alguna manera els cabells li tapen aquells grans. Dic, vale, ja entenc,
ja ho entenc.
Li vaig comprar la crema i ara diu que, no sé dintre de quan, es tallarà els cabells.
Quan la crema hagi actuat i hagi de tocar.
Però, clar, un es pot enganxar amb coses d'aquestes, dius, pues, jo què sé, ets un hippie, o ets un no sé què, o ets un brut. No, li preocupava que no se li vegin els grans. Quan entens allò, comprens, i no passa res si es deixen els cabells llargs. Ja se'ls tallaran, no?
No, i si l'escoltes i l'has de condenar, i l'has de castigar pel que ha fet, no passa res, però amb tranquil·litat, un cop ell s'ha explicat, estableixes un diàleg amb ell,
clar,
i procures comunicar i procures negociar. Clar, en funció de l'edat, a mesura que l'edat va augmentant, jo ja n'hi dic negociació, no solament comunicació, no? Perquè has d'arribar a una sèrie d'acords amb els teus fills, no? Ara, també dic als pares, negociar vol dir que les dues parts parlen i les dues tenen que cedir, eh? Negociar no és dir, aquí, perquè lo digo jo, perquè llavors això és dictadura, és una altra història, eh? Però bé, hem d'escoltar-los. I els nanos que se senten escoltats, no hi ha cap problema, perquè amb aquell nano li estàs dient, escolta, jo t'estimo tu molt, el que tu has fet malament és una acció, tu no ets el dolent, amb la qual qualsevol dia que tingués un problema, vine a casa, perquè com que t'estimem, t'escoltarem i t'ajudarem. I a lo millor et castigarem per el que has fet, però t'estimem, t'escoltarem i t'ajudarem. I això queda. I quan més aviat quedi això, més tranquil funciona aquest fill, eh?
No, i que la comunicació ha de donar una unitat a tota l'educació que hem de donar. Perquè, clar, moltes vegades hi ha temes que t'agrada parlar, voldries parlar, o és necessari parlar. I si no es dona la comunicació, aleshores allò és impossible. O sigui, no es pot dir, per exemple, educació sexual, per posar un clàssic, d'un tema que dius, bueno, aquest nen l'haurien de dir coses, sobre aquest tema.
Clar,
que
com abordem aquests clar, temes, potser
aquest,
més?
Clar, aquests temes, delicats, avui aquests no? temes ja surten i quedem.
Drogues,
alguna vegada parlem aquí al programa, de parlem d'educació sexual, i hi parlem. Però avui, el que estava dient, és que si no parles d'altres temes, si no hi ha una comunicació fluida, diguéssim, natural, de coses intranscendents, molt casolanes del dia a dia, és molt difícil entrar en un tema de cop. Molt difícil. De tal manera que moltes vegades... Aquesta és una qüestió. I després, que també, alhora, estic dient... els pares han de tenir en compte que han d'aprofitar la comunicació per anar transmetent de forma molt diluïda, no molt concentrada, no en plan dogmàtic, sinó tots aquells valors, aquelles actituds, aquelles qüestions que el seu fill convé que a poc a poc vagi agafant. Pues perquè, precisament perquè, com que es fan de forma natural, amb una conversa, pues, en canvi, si li dius, nen, seu, que ara et voldria dir una cosa molt important. Seu. Pues mira, primer, clar, allò, doncs, és tan raro, és una cosa que no sona, no hi ha confiança allà. És impossible que es creï un ambient de comunicació. Per tant, tot això que estem dient favoreix que quan realment t'interessa transmetre alguna qüestió que sigui, i posat l'exemple de l'educació sexual, aleshores estàs en condicions òptimes.
Però per això has d'haver generat aquesta confiança que parlàvem, perquè si no tots els afegis. Exactament, és a dir, pas primer, hem de conèixer molt bé els nostres fills, perquè la manera de comunicar no és genèrica. Tu hauràs de comunicar amb cada fill segons com sigui el teu fill, de temperament, de caràcters, i clar, perquè un has d'arribar... O sigui, aviam, la família, o sigui, que sempre diem que és un equip, és un trencaclosques, no? El cim és el mateix, però el camí per pujar al cim amb cada fill és diferent, depèn del fill. Però tu has de conèixer aquest nano, saber com és, i en funció de l'etapa educativa que estigui el nano, saber el que tu li tens que comunicar, amb el qual has de generar la confiança suficient per dir, escolta, ha arribat l'edat que parlarem d'aquest tema sèrio. Doncs bueno, tu generes el clima, que el prepares i parles del tema. Però, clar, si no parles de temes serios, no, quan ell tingui un tema serio, no el parlarà amb tu. El que has de generar és d'obrir aquest clima.
Com que anem tots molt escassos, no?, de grans estones, no?, diàriament ara, en aquest món en el que vivim, en aquesta societat, pues hem d'aprofitar desplaçaments amb cotxe, per xerrar, eh? No per dir, et parlaré d'aquest tema important de drogues, de no sé què, no, sinó de tot, eh? Des de petits, jugar. Jocs de taula, futbol, patins, el que sigui. I tots els moments que estem amb els nostres fills jugant són moments que agafem la confiança. I com en surtin temes? Saber perdre, saber guanyar, saber respectar l'altre. I després, desplaçaments amb cotxe, que si els portem al col·le, els recollim, que si anem al dentista, que si els expliquem coses pròpies nostres, dels adults, els caps de setmana, totes les activitats, compres, etc. Són moments que estem amb ells. I que potser tu vas pensant amb el paquet d'arròs i amb el paquet de macarrons que has d'agafar del prestatge del súper, però també l'anada i la tornada al súper amb ells, doncs també és un moment en què comparteixes coses i aprofites per parlar de... És igual, del que passa, del que m'ha passat, del que em passarà. I totes aquestes circumstàncies, al cap de la setmana, al cap del mes, al cap de l'any, són moltíssimes hores que, segons com les hem aprofitat, doncs tindran una repercussió de creixement de comunicació o no, o solament haurem d'anar a carregar el cistell de la compra i punt, no? I això que deia l'Aureli, evitar els sermons, ens costa molt, sobretot amb adolescents, donar els sermons. Ja t'he dit que no sé què, que quan arribes la roba bruta, no sé quant, pum, 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 o ja t'he dit... I no els hi serveix de res, no? Llavors, jo crec que és millor preguntar...
L'estil de comunicació, clar.
Pues, què t'ha passat? Què has après d'aquesta experiència? Al meu ha passat alguna cosa, no? Què has après d'aquesta experiència? Per què ha passat? Com t'has sentit? Què t'agradaria que... Què penses que... O sigui, preguntar més que sermonejar i que sigui ella el que contesti, no?
És que si comences la comunicació, la conversa amb això, amb aquest dir, escolta, que no tens la UTS endreçada, ja no et preocupis. Tot el que ve després, clar, no ja està.
Això deia jo,
no
que és un aprenentatge constant, clar. Perquè el que et surt és això, el sermó. Ja t'havia dit, clar, que no sé què, no sé quan...
A lo millor el que has de generar és aquest bon humor de dir, escolta, tu, et felicito perquè avui he anat a obrir la porta a la teva...
Només hi havia quatre parells de sabates en comptes de cinc, no? Escampades.
He pogut obrir, o sigui, tot el que hi havia per terra no m'ha impossibilitat d'obrir la porta. Que bé, anem millorant, no? El nano se'n riu, però bé, bueno, ja li has entrat un tema de dir, xato, o arreglem això o tindrem problemes, m'entens? S'ha d'utilitzar de vegades aquest sentit de l'humor, perquè m'entens que és que si no...
Funciona
llavors,
millor
clar,
el sentit de
l'humor. En aquest moment he aixecat el nivell a l'audiència i dic, menys mal, s'han sentit tot compresos, no? Bueno, dic una altra cosa que val la pena tenir en compte és que amb l'educació hi ha una unitat, de tota manera que tot el que diem ha de tenir una coherència, tot. I el que se li diu a un nen, una nena, quan té uns 4 o 5 anys, allò es continua sent veritat quan tingui 25. Una cosa és que li has dit d'una forma pròpia de 4 anys, però allò continua sent veritat, als 25. I si no, és que no hem fet bé. I, per tant, no hi ha, doncs salts. Vull dir, ara això, ara mentida, tal. No. Tot. I tot es pot explicar. Tot. Per tant, les pares han d'afilar molt prim en aquest sentit. Cap a on anem? Per tant, això, que està, de les diferents coses que es parlen, tot és un paquet, que està predisposat. I moltes vegades ja s'ha d'anar preparant. Per exemple, no sé, quan abans he tocat el tema de perquè em semblava que és un tema clàssic, no?, el tema de l'educació sexual. Doncs els pares sempre han parlat bé del matrimoni, sempre. I mira, quina parella més maca, tu. Aquest xicot, una nòvia, ha parlat bé del matrimoni. I el nen ja sap que el pare parla bé del matrimoni. I el matrimoni és una cosa molt bona. No li parles del matrimoni, de 7 anys o 8 anys, però parla bé del matrimoni. I sempre... Per tant, ens fem predictibles. Vull dir, que d'alguna manera tot el que diem és coherent. I el meu pare, lògic, diu això perquè... Ja veig que ha de dir això, sempre està dient coses d'aquest estil, i ara m'ha posat aquest exemple, però no, però és lògic que em posi aquest exemple, perquè quasi sempre els exemples que posa tenen que veure amb això. Per tant, aquesta oportunitat de fer coherent, o sigui, d'aprofitar la comunicació, a mi em sembla que té molt valor. I a vegades la podem desaprofitar, no?
I quan parles amb un adolescent, ja estem parlant de que l'una no va creixent o la nena i tal, no es tracta de guanyar aquella batalla, d'aquella conversa o d'aquella negociació, es tracta de convèncer. Llavors hem d'arribar a una certa edat que ja la comunicació és... Escolta, no val allò dir perquè al final pots anar comunicant, però arriba un moment que li has de dir a l'una no va creixent, escolta, doncs jo t'entenc perfectament, però això serà així. Perquè jo sé que el teu pare i la teva mare... M'entens? Ara, quan aquest nano ja ha crescut, no, això s'ha d'argumentar d'una manera... I moltes vegades aquesta comunicació no verbal, que diem que és tan útil que ara els nostres fills, ells la veuen amb nosaltres, Per exemple, un exemple tonto, ara últimament està de moda per el que ha passat als mitjans de comunicació, no? Tu vas acompanyar el teu fill amb una activitat extraescolar, no? Un partit de futbol, un partit de bàsquet i tal. Bueno, però no solament has d'anar i animar el teu fill, però, clar, la teva actitud... amb aquell partit, és important perquè el teu fill s'hi fixa, Ho dic per aquesta notícia de que dos pares s'han enganxat i s'han apallissat amb un partit de nanos, no? Home, m'entens? Això ho veuen també els nanos,
Home, i tant, si ho veuen.
I és fonamental, perquè això sí que marca... Això et permet inclús, sense haver comunicat en aquell moment, després establir una conversa d'aquell tema.
No, i una qüestió que a vegades no es té en compte és que no sempre es coneix bé un fill.
I la comunicació et dona peu per conèixer com és. Perquè si algun pare li preguntessis al pòquer, escolti, el seu fill què té al cap ara? Què té al cap? O sigui, sí, ja sé que tindrà un examen de mà de matemàtiques. Ja sé que resulta que, com que és del Barça, està... Sí, ja sé, tot això ho sé.
Però
què té al cap? En aquest moment, què té al cap? Què pensa? O sobre aquest tema, què pensa? És possible que no ho sàpigues. Si hi ha molta comunicació, doncs per activa o per passiva, vas enterant. I una forma... I clar, aleshores, un es podria fer preguntes i dir, escolta, jo sé qui són els seus amics. A quina persona valora? A quina persona, doncs, odia? Odia, si és que odia alguna persona o rebutja molt amb una persona. Vull dir, què és...
Bueno, doncs,
la comunicació et dona peu a tenir un coneixement del fill. I per què és important? Perquè aquest és el punt de partida. Segons com és un fill, home, a partir d'aquí jo puc... Amb aquest li haig de dir d'aquesta manera. Però amb un altre... Amb un altre, que és el seu germà, que també és fill teu, li has de dir d'una altra forma, o has d'entrar d'una altra manera, perquè com que el conec, per tant, jo el que estic dient que la comunicació és una eina molt important per conèixer els fills. Li han d'aprofitar.
Sí, sí, ara me recordava d'un tema, no? Que a vegades els pares no ens hem de, sobretot parlant amb adolescents, no ens hem d'escandalitzar a vegades de coses que ens diuen. No ens hem d'espantar, perquè a vegades ens... argumenten coses que dius, però com, però què estàs dient, no? I en el fons no ens volen posar... O sigui, ens posen a prova, però sense mala fe. El que volen són respostes coherents, perquè a vegades ells tenen o una crisi de creixement, que estan allò... La típica exemple, per exemple, de, doncs quan acabi el batxillerat, amb tres amics ens anem a fer la volta al món, tocarem la guitarra per tots els països que recorrerem i guanyarem uns euritos i ens farem mitja Europa, no? I dius, què?
Quina bajanada, dius.
A lo millor és que o està pensant i necessita que amb serenitat dels pares els diguin, vale, no has tingut en compte això, pensa que tal, o a lo millor és que és un amic que se li ha acudit, li ha dit, i ell no té arguments per dir, pues, potser aquesta cosa que planteges no és viable, no? I en funció de com reaccionem els pares, pues ells s'iran formant, no? Tindran respostes per si mateix i tindran respostes per alguna persona que han conegut que té, com aquest exemple que he posat jo, pot ser qualsevol altra cosa, o parlant de temes ja ètics o morals o el que sigui, no? Bueno, que no ens hem d'escandalitzar, perquè a vegades ens posen una mica a prova i ens porten la contrària amb coses que dius, no m'ho esperava d'aquest fill meu, no? I no passa res, no? Volen arguments, volen respostes serenes i una mica de temps.
Temps.
No, i també ser conscients que els temps canvien, El que no podem posar com a exemple allò que nosaltres vam viure. No? Clar, quan era... No, això, aquesta paraula, jo, quan era, això no existeix. Entre altres raons, perquè els canvis ara es produeixen amb molta velocitat. Per tant, és que pot ser extraterrestre el comentari que fem. O sigui, tenint en compte on estem...
A vegades ara passa el contrari, Estàs dient tal... No, és que això ho feies en el teu temps, a l'època. Sí. Però ara es fa diferent. Bueno, hi ha coses que sí.
No, però ser conscients d'aquest canvi.
I no hem d'oblidar que nosaltres hem sigut adolescents, també. Llavors, clar, amb els nostres temps, Déu-n'hi-do les que fèiem. Doncs pues això, adaptades al temps actual,
bueno,
és el que...
Però només simplement dic que el que no podem fer és baixar la guàrdia pel que fa a valors permanents. Clar, sempre no, s'haurà de ser honrat, sempre... Però llevat els valors permanents, allò que són qualitats humanes permanents, de sempre, doncs aleshores ser molt comprensiu perquè ara no es funciona com es funcionava fa 10. Ja no dic fa 40 ni 30, no. Fa 5 anys o 7, els temps canvien molt ràpid, no?
Escolteu, se'ns acaba el temps. Malauradament, ho hem de deixar aquí, hem de posar el punt i final. Com sempre, us agraïm les vostres aportacions i us acomiadem fins la propera setmana.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Nosaltres no marxem, fem una pausa musical i reprenem el programa amb l'entrevista. No us la perdeu.
Never been the one to shout because I listen. I don't like to raise my voice. And maybe I should learn to lose my inhibition and let my feelings make some noise. 'Cause you don't know what I'm going through.
when silence is all I give to you. So hear me if you're there. Take these words and try to understand.
Doncs amb el tema musical Between the Minds de Jacques Saboretti, que parla sobre la comunicació no verbal, la comunicació dels sentiments, encarem la segona i darrera part del programa d'avui. Avui, per parlar sobre comunicació amb els nostres fills, tenim a Juan José Javaloyes, doctor en pedagogia per la Universitat de València, diplomat en direcció general per l'IES Business School, màster en assessorament educatiu familiar i mestre per la Universitat de València. Juan José Javaloyes té una àmplia trajectòria en la direcció i assessorament de moltes escoles i és un dels impulsors d'Identitas, una institució educativa que treballa amb pares de família, directius, professors i alumnes i que promou el DAIP, Desenvolupament Harmònic de la Identitat Personal, una metodologia que ajuda els pares a lliurar una sòlida formació i educació als seus fills. És també assessor de programes de ràdio i televisió sobre temes educatius, ha dirigit i participat en nombrosos congressos, reunions d'experts en temes educatius i ha pronunciat nombroses conferències a Espanya i altres països d'Europa i Amèrica. Juan José Javaloyes, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, muy buenas.
Comentábamos en nuestro tiempo de tertulia, en la primera parte del programa, que crear un clima de comunicación en la familia no es una tarea tan fácil. ¿Por qué nos cuesta a los padres comunicarnos con nuestros hijos y a la inversa? ¿Por qué a ellos les cuesta a veces?
Yo creo que porque se da por supuesto de que se va a producir de manera natural. Uh-huh. Y claro, las cosas de la educación... se genera un ambiente en casa que facilita las cosas, pero hay que hacerlas. Si no las planificas y programas y conscientemente buscas ese clima, no surge. Uh-huh. O sea, es porque yo creo que es simplemente esto, porque parece que va a surgir y lo das por supuesto y luego la propia vida te machaca.
Claro. el ritmo de vida que llevamos a veces, no tenemos tiempo para prestarles atención a los hijos, eso puede influir.
Influye, sin lugar a dudas. Pero si tú llegas a casa cansado o sin cansarte y sabes que tienes que hablar con tus hijos un minuto, o sea, uh-huh. que a veces no necesitas más, solo mirarles a los ojos y decirles, pero bueno, qué bien que te puedo ver, por... y claro. darle un beso, ¿no? O sea, que es una bobada, ¿no? Que tardas 30 segundos, pero eso genera un clima de confianza, de conexión, uh-huh. que es lo que facilita después que las cosas vayan fluyendo cuando hay una problemática mayor o cuando uno llega a esta difícil edad de la adolescencia uh-huh. en la que los padres se ponen tan mal, ¿no?
Claro.
que dicen ellos, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo facilita mucho.
Entre los errores más frecuentes que cometemos a veces los padres es creer que comunicarse con los hijos equivale a hablarles y simplemente que ellos escuchen y que nos digan Exacto. que sí a todo.
Sermonear,
exactamente.
Muy bien.
Entonces, le pregunto, ¿comunicarse con los hijos implica también un ejercicio de réplica? Es decir, ¿podemos tener una buena comunicación?
Claro, lo principal es escuchar. O sea, uh-huh. para comunicarse con los hijos lo principal es escuchar. Uh-huh. Y antes de escuchar, observar. Uh-huh. O sea, si tú tienes en la cabeza una preocupación con un hijo tuyo, lo primero que tienes que hacer es fijarte en cómo reacciona, uh-huh. en cómo, en qué rostro trae, qué mirada, qué palabras o cuánto tiempo pasa preocupados o aislado, ¿no? Uh-huh. Entonces, si observas, puedes reconocer algunos síntomas y entonces intentar una conexión no directa, sino dejando caer un tema que puede tener que ver con un tercero. Y de esa manera es más fácil que él se vaya abriendo y conozcamos su opinión.
Uh-huh. En la comunicación... Perdón, dígame.
No, está receptivo.
Uh-huh. Está receptivo.
Exacto.
¿Y qué sucede cuando nos encontramos precisamente con esos hijos que son más reservados? ¿No les cuesta un poquito más abrirse a los padres? ¿Tenemos que sonsacarles a base de preguntas o dejarles su tiempo?
No, yo creo que ahí la estrategia buena uh-huh. es la contraria. En lugar de preguntarles a ellos qué les pasa, qué les preocupa, qué tienen en su cabeza, uh-huh. es decirles nosotros lo que nos pasa, nos preocupa. Una iniciativa por nuestra parte de explicarle lo que tenemos nosotros en nuestra cabeza, lo que nos preocupa, y abrirnos. Uh-huh. Y en esa apertura ellos entran para ayudarnos a nosotros. Y es en esa confianza en la que se podrán abrir más adelante. Porque si uno entra directamente, se va a encontrar primero con un muro.
Claro.
Y segundo, que no siempre saben lo que les pasa. Porque,
claro.
porque tienen tanta pasión, tanto llegando dentro de sí mismos, que les resulta difícil verbalizarlo. Uh-huh.
Es decir, que hay que dejarles su tiempo, su espacio, para que ellos puedan poquito a poco abrirse también a los padres Exacto. y vayan madurando lo que les preocupa.
Y enseñarle a ellos con nuestro ejemplo en qué consiste lo que vamos buscando. Si tú te abres antes, él va a aprender a abrirse contigo.
A veces, con el afán de ayudar a los hijos, los padres nos convertimos en jueces. Criticamos o censuramos sus conductas.
Claro.
Esto no sucede muy a menudo.
Esto sucede a menudo. Y eso, los hijos nos tienen a los padres como modelo. Uh-huh. Y la distancia que hay entre lo que ellos están viviendo interiormente y lo que ven que nosotros hacemos, pues les parece gigantesca. Y por eso somos nosotros los que tenemos que hacerle amable, acortar esta distancia, diciéndole cómo también nosotros luchamos, nos preocupamos y no lo tenemos todo resuelto.
Uh-huh. ¿En la comunicación debemos contarlo todo, los padres? ¿Debemos ser transparentes o hay temas que no podemos tocar?
Hay hay unas esferas que son de intimidad personal, pero esa esfera de intimidad personal es lo que afecta a marido, mujer, a padre y madre, de su propia intimidad conyugal. El resto de las cosas, con la prudencia de la edad que tiene nuestro hijo, pues hemos de ir compartiéndolas, porque esas son esferas de intimidad con ellos. Si no creamos esa esfera de intimidad, es muy difícil. Nos pasa como con los amigos. Si uno no hay una cierta correspondencia, pues es imposible que conozcamos a las personas de verdad.
¿Y cómo podemos abordar estos temas que son un poquito más tabús o nos cuesta más hablarlos, como la sexualidad, el consumo del alcohol, de las drogas, las malas compañías?
Todos estos temas, que son temas que preocupan evidentemente a las familias, hay que preparar esas conversaciones. Primero, adelantando mucho las conexiones que tenemos con nuestros hijos. Es decir, no hay que esperar a que llegue la adolescencia y a que lleguen estos peligros para hablar de ellos o para empezar a hablar con nuestros hijos, sino generar un clima de confianza desde que tienen 3 años, 2 años, y poco a poco, eso no perderlo, porque son conexiones, experiencias en común que generan esa complicidad entre hijo y padre. Y después, cuando llegue ese momento, hay que introducirlo pues en otro contexto que no sea el directo suyo o de sus amigos, porque si no, efectivamente parece que estamos diciendo que sus amigos no son amigos,
claro,
y que él es un bobo que está dejándose llevar, ¿no? Sino hay que quedarlo en el concepto de una película, una noticia que ha aparecido, un anuncio que he visto en la televisión. Fíjate lo que ha pasado. Oye, ¿qué te parece a ti? Y de esta manera ir dándole los elementos con los que él formule su propio juicio.
Que formule su propio juicio.
Claro, porque la vida solo se vive en primera persona.
Claro.
Así que si él no lo interioriza, por mucho que nosotros tengamos razón, no vamos a llegar.
Y en este sentido, ¿la comunicación entre padres e hijos es clave también para evitar el fracaso escolar?
No solamente es clave, es fundamental, porque esa comunicación y esas experiencias ricas lo que les genera es seguridad. Y nuestros hijos caen en esas otras cuestiones por inseguridad y no tener la personalidad suficiente, y por tanto se la buscan en el grupo, en el alcohol, en las experiencias comunes, ¿no?
¿Cree que ahora hay menos comunicación entre los miembros de una familia que hace una década, por ejemplo, o hace dos?
Yo creo que ahora estamos mejor.
¿Estamos mejor ahora?
yo creo que sí. Bueno, en general, la comunicación con los adolescentes, especialmente, siempre ha sido complicada, porque por el propio momento de la adolescencia, ¿no? Son los cambios interiores, ¿no? Ahora tenemos una preocupación mayor y sabemos que tenemos que tener este trato con nuestros hijos. Lo que sucedía hace 2 décadas probablemente es que era menor la presión que hay actualmente, y entonces algunos problemas, vamos a decir, entre comillas, se resolvían solos, ¿no? Y hoy solos hay que hacerlo intencionalmente.
En el caso de que el adolescente, en ese momento vital que está pasando y que está viviendo, que es complicado la adolescencia, busque esta confrontación o intente provocar con determinados comentarios o actitudes a los padres, ¿qué debemos hacer?
Que en estos momentos uno tiene que reconocer que ha llegado tarde, que no lo ha sabido hacer, y pedirle perdón al hijo para que esa confrontación no llegue a más.
A más.
Sino, mira, pues, tienes razón, te dejo solo, no me he dado cuenta, y a partir de ahora te pido perdón y voy a hacerlo. Y estoy a tu lado para ayudarte. Y me gustaría que también tú me ayudaras a mí. Es decir, ponernos en hacerlos mayores, hacerles partícipes también de nuestra propia preocupación y protagonistas. Que tienen que ser, porque no tienen que ser ellos, no lo podemos hacer nosotros.
Juan José Javaloyes, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber entrado en nuestro programa, por haber arrojado un poco de luz a este tema que es muy importante, la comunicación entre padres e hijos, que es no solo importante en todos los aspectos familiares, sino también para su propio desarrollo como personas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació posem el punt i final. Volem agrair, com sempre, a l'associació FERT, que fa possible el nostre programa, i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts, de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci... Tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.